bon dia. Moltes gràcies per la vostra presència, per estar aquí. Jo crec que estem molt contents, l'Albert i jo, perquè aquest foro, que suposo que ja sabeu, és el tercer que es fa en aquesta línia de buscar els indicadors de les empreses basades en valors, no? La raó per la qual es diu el model business, en B baixa, no? I ja sabeu que hem fet dos trobades més anteriors. Una és la que va estar destinada a aprofundir i a buscar les opinions de les persones que hi van participar sobre les empreses inclusives. La segona trobada va tenir com a finalitat, com a objectiu, parlar i interactuar sobre les empreses i sobre un model de smart empresa al voltant de com les noves tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida dels treballadors en general. I aquesta tercera trobada és sobre aquest tercer pilar d'aquesta empresa basada en valors, com és la sostenibilitat, no? Des d'una vessant molt plural, no? Que és el que, bueno, és la raó per la qual ja veieu que la definició de les persones que sou aquí i que sereu és també des de múltiples perspectives, no? I bueno, la idea és un projecte que s'emmarca en la recerca, en la tesi doctoral fonamental de l'Albert Costa, no? I que això anirà acompanyat també de entrevistes en profunditat. Algunes d'elles segurament les farem al mes d'abril amb altres investigadors de la Universitat de Harvard, fonamentalment, no? Que estan treballant en aquesta idea, no? Ja us he explicat el context, imagino que ja el coneixeu. I la idea, bueno, Albert Costa ja el coneixeu, jo em presento, sóc la Carme Chafarreta i sóc la responsable del grup de recerca ARPA, que significa anàlisi de la recepció de les pantalles audiovisuals. Sóc professora de comunicació audiovisual i publicitat i bueno, aquí estem. Potser que us presenteu, que així alguns ja us coneixeu, però així es quedarà molt clar d'on veniu, com és allò, pelegrí, pelegrí, d'on veniu, d'on vinc, i a què em dedico, no?
Vale. Molt bé, doncs bueno, jo sóc en Josep Serra i bueno, vinc del territori, de l'Empordà, de Mollet de Peralada. Bé, en concret vinc de l'empresa que es diu Alcea La Vinyeta, que més que una empresa és un projecte de vida que vam iniciar amb la meva dona de zero el 2002. Ens dediquem fonamentalment, doncs, al cultiu de la vinya i a l'elaboració de vi, però amb els anys, doncs, hem anat incorporant altres actius que aconseguim de la pròpia explotació, doncs, des de l'oli, tenim gallines, fem ous, tenim abelles i fem mel, tenim ovelles i estem intentant fer formatge. I bueno, vull dir que vivim la sostenibilitat en el nostre dia a dia, no?
Molt bé, molt bé. Sara.
Jo soy Sara Pizzinato, soy responsable de la campaña de cambio climático y energía, no del cambio climático, pero se hace cierta diferencia. Y para Greenpeace soy del territorio global, es decir, soy italiana. No soy del territorio de aquí, pero sí, llevo ya casi 15 años en España. La verdad es que para mí el tema de la sostenibilidad es un tema que me interesa especialmente. Y luego lo hablaremos más, pero más aún el tema energético dentro de la sostenibilidad. Así que, bueno, me apetece que luego lo sigamos.
Muy bien, muy bien. Joan.
Molt bé, doncs, ja sóc en Joan Barfull. Treballo a PIMEC, que és la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Sóc el responsable de la seu de PIMEC a Girona. Però aquí estic més en tant que responsable de medi ambient a la patronal. Aleshores, nosaltres principalment, doncs, ens enfoquem, com diu el nom, a la PIME, no? Teixit empresarial d'empresa familiar, micro i petita i mitjana. I des de l'àrea de medi ambient, doncs el que mirem de fer és, des d'una part, diguem, de lobby, de defensa o representació de les pimes davant d'administracions i normatives, i alhora que també intentem aportar eines de valor pel dia a dia de les empreses, i promoure l'activitat sostenible.
Molt bé,
soc Pere Macias, soc professor d'urbanisme de la Universitat Politècnica i president de una fundació que es diu Cercle d'Infraestructures, que té també una càtedra d'empresa vinculada a la Politècnica de Catalunya i que el seu objectiu és el debat entorn als efectes socials, ambientals, econòmics de les infraestructures, no? I que aquesta fundació, doncs, a part de, diguem, participar en cursos o ajudar que es facin cursos, sobretot de postgrau, i de hem creat una xarxa iberoamericana de facultats que treballen el tema de, bàsicament, el territori. Evidentment, avui dia parlar del territori és parlar també del medi ambient, i fem una mica debats i temes de difusió social sobre el món de les infraestructures, no? I a part d'això, en aquest moment jo professionalment, doncs, treballo per l'Ajuntament de Barcelona amb la unificació de la xarxa de tramvies.
Molt bé. Molt bé. Si us sembla, doncs, comencem, no? L'estructura, ja veieu, és, bueno, farem, això, hem fet una mica de presentació, llavors ara plantejarem una sèrie de temes, no? Que hem distribuït la sessió en quatre temes, em sembla, no? Llavors, cap allà dos quarts de 11 o les 11, no, a les 11 millor, tal com anem de temps, potser farem un petit break aquí, que per acabar d'interactuar entre nosaltres, sense que sigui una situació tan formal i tan distant, no? I llavors arribarem cap allà a les 2, a un quart de 3, no? Que anirem a dinar, no? I abans farem una mica de conclusions, no? Et sembla? Molt bé. Doncs comencem pel primer, això.
Comences, sí, veieu que la presentació estava feta en castellà, que quan la Sara ha dit que podia parlar en català ha sigut una enorme i grata sorpresa pel meu accent obertida. Que agraeixo que ella ha dit que ella parlarà en castellà, però que entens perfectament, eh? La qual cosa és una bona notícia. Efectes, com veieu, s'enregistra l'àudio i el vídeo, perquè comentàvem que el que comentem no és perquè tingui després transcendència en els mitjans, sinó per poder fer recerca, i perquè elaborarem un article de recerca que us passarem prèviament perquè pugueu fer-hi els canvis que considereu oportuns i per enviar-ho a una revista i per ser publicat. D'acord? Plantegem aquests blocs temàtics i expressament ho fem de la mateixa manera, totalment de forma lliure, perquè cadascú pugui utilitzar el temps que vulgui i l'argumentació i el que consideri oportú. Comencem. Veieu que hi ha aquests blocs: empreses sostenibles, canvi climàtic, medi ambient, mobilitat i responsabilitat social. Vale? A nivell d'empreses sostenibles, que seria el primer bloc en el que començaríem, ens interessa molt que ens pugueu ajudar, perquè, no, amb la Carme i amb mi, en aquest cas, no, doncs som, evidentment, vosaltres esteu aquí perquè cadascú donar els seus matisos i els seus punts de vista, i ajudar a identificar quines són aquestes característiques, per vosaltres, que considereu importants o essencials, que defineixen les empreses sostenibles. Què enteneu per sostenibilitat? I si considereu que falta pedagogia sobre el tema.
Qui comença? Qui trenca el...
Bueno,
molt bé.
Si voleu, ja
sí,
mireu.
Perfecte, perfecte.
A veure, així, en principi, diria que una empresa, un és molt, molt ampli, molt transversal, no? aquest tema. Un dels indicadors que crec que podrien contribuir a aquesta definició, penso que podria ser l'aspecte de que l'activitat d'una empresa, una activitat empresarial, es faci provocant un impacte ambiental seria un impacte zero, un impacte negatiu en el medi ambient. És molt transversal perquè també aquí no és només... Ho enfocaria, és a dir, sostenibilitat, jo ho enfocaria una mica alineat amb el tema de la responsabilitat social, és a dir, no només l'eix mediambiental, és important, però alhora doncs, el tema social i el tema econòmic. No? Un indicador clar jo crec que podria ser aquest, no? El realitzar l'activitat des d'un punt de vista que no impactis negativament en el medi ambient. Després el tema social, és a dir, l'empresa òbviament neix doncs, amb l'objectiu de guanyar diners, però crec que aquí el cuit és amb com es fa això. També crec que és molt important i cada cop les empreses prenen més consciència de que han de contribuir en la millora de l'entorn en el que es desenvolupen. No? Això vol dir doncs, fer coses tenint en compte el que s'anomena les parts interessades i mirar doncs, d'aportar més enllà del que és el negoci i el que fa l'activitat estricta de l'empresa, doncs, intentar fer-ho de manera que s'aportin valors positius a la societat. No? I això pot ser molt, molt ampli, no? des de la gent a la que dones els llocs de treball fins a com crees aquest clima laboral amb la teva gent, de quines coses pots fer per millorar la relació o incloure, diguem, dins la teva activitat a les entitats o persones que hi ha, o altres empreses que hi ha al teu voltant, una mica tot això, no? Una mica és un mix en aquest sentit.
Molt bé, Joan.
Bien.
Algú... aposta per un altre...
Bueno, jo diria que una empresa sostenible és una empresa que gestiona no només pensant en el curt termini, sinó amb una visió potser més de llarg termini. Potser gestiona no només mirant la compte de pèrdues i guanys, no? Sinó potser també internalitzant doncs tots els impactes que tenen el seu entorn des del punt de vista social, mediambiental, econòmic, el que sigui. No? I per tant és una empresa que en certa mesura compagina un punt diguem, de defensa dels seus interessos, no? Més o menys diguem, egoista, però alhora amb una solidaritat, no? Front al seu entorn i alhora front les generacions futures. No? O sigui, intentant que la seva explotació d'avui no acabi tenint conseqüències negatives amb els que vindran demà. No? Mm-hmm. Per mi això és una empresa sostenible.
Molt bé.
Òbviament jo no soc d'home empresarial, per tant no. Però hi ha un símil que jo crec que ens pot explicar una mica que ens demaneu, almenys el que jo penso el que demaneu. Amb el món de les infraestructures es va començar ja fa 30 anys, 40 anys, els països més avançats, i les infraestructures tenen impacte sobre el territori. No? Tant hem de fer una avaluació d'impacte ambiental i hem de mirar que tinguin poc impacte. No? Això va ser el primer dia que hem decidit fer això i mirem de que faci el menys mal possible i sobre això es va construir doncs, tot un processos, després jurídicament, procediments de declaració d'impacte ambiental, etc. No? Bé, això avui dia doncs, està, tot i que s'ha de continuar fent, no? Però està superat per el que és l'avaluació ambiental estratègica. Eh? L'important són les estratègies. Farem molt de curts i molts impactes d'algú si ens hem equivocat amb allò que hem de fer. No? Jo crec que això potser també ens ajudaria amb això, amb el món empresarial, no? I lliga una mica amb el que tu deies. Per mi l'important són les estratègies empresarials, perquè si l'estratègia empresarial doncs, és absolutament equivocada d'un principi, doncs farem molt poc que llavors doncs, ens dediquem a mitigar els impactes. Clar que s'ha de fer, no? Si estem produint doncs, dièsel, doncs, mirarem que el dièsel doncs, posar-hi un tap o posar-hi no sé què perquè emeti una mica menys, però segurament l'error és fer motors dièsel, no? Per posar un cert exemple. De tant, el problema és un problema estratègic, no és un problema de final de cadena. No? Llavors jo crec que això s'ha d'aplicar també a les empreses, no? Arribant fins a l'extrem del que és el greenwashing, no? És a dir, el fet de que a vegades per mirar quina és l'empresa menys sostenible, tu has de mirar quina és la que gasta més en publicacions de luxe sobre un parc natural, amb anuncis que tot és de color verd, etc. Tendem a voler corregir, i a vegades fins i tot a fora un punt fraudulenta al final del recorregut, jo crec que és un error. No? Per tant, jo crec que, com en tot, l'important són els objectius. L'objectiu d'una empresa és guanyar diners. Això és evident, no ens podem pas enganyar. No? Però, evidentment, com tu aquest objectiu el plasmes amb les teves polítiques d'empresa és molt important. No? Llavors, hi ha un fet que jo crec que és preocupant, potser molt un dels primers no tant, però que és molt preocupant per mi, i és que, en general, allò que havia estat una certa cultura industrial, és a dir, d'una empresa que es dedica doncs, a pensar procediments, a perfeccionar aquests procediments, a mirar aquests procediments siguin cada vegada més efectius, millors, però que també tinguin continuïtat, està sent substituït, per desgràcia, molts sectors per una visió a curt termini financera i de repartiment de dividends. Què és el que mana? És el financer que diu que aquell any han de repartir no sé quants dividends perquè si no... Llavors això està pervertint i està produint a moltes empreses una gran descapitalització d'equips humans de la banda diana industrial, de la gent que sap els processos, que sap com s'han de fer les coses, que sap que hi ha un demà passat a més d'un demà, etcètera, etcètera. No? Per tant, jo diria que amb la sostenibilitat doncs, de les empreses per mi també deu tenir molt a veure aquesta visió, no? Però això per mi és un tema que l'hem d'anar a buscar al principi, en el camp de la plasmació concret dels objectius i que saber situar al costat dels objectius empresarials, òbviament d'una retribució doncs, de l'esforç, del capital, de tots els factors de producció que vulguem, doncs que hi hagi també des del bon principi també aquests altres objectius en més llarg termini.
Pues yo creo que casi todo se ha dicho ya. Para mí fundamental es lo que estaba diciendo el doctor Macías. Es decir, no se puede transformar o algunos tipos de actividades no se pueden transformar en sostenibles porque son eficientes. Hay que distinguir entre una empresa eficiente, eficaz, de impacto mínimo posible, de una que tiene impacto cero, impacto incluso positivo. Uh-huh. Y de hecho yo definiría como empresa sostenible una empresa que tiene impacto por lo menos cero, uh-huh, pero óptimamente positivo sobre su entorno, tanto económico como ambiental como social. Eso para mí es una empresa sostenible, ¿no? Y ese impacto tiene que ser calculado de cuna a tumba de la misma empresa, es decir, no solamente un cachito de la producción, uh-huh, sino todo, toda la vida, desde el comienzo al final, no solo de los productos, sino de los subproductos, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Los materiales, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Y para mí el peligro de asociar la sostenibilidad a las actividades de RSC es un peligro muy alto, en el sentido de que... Bueno, para nosotros lo que debería ser sostenible debería ser lo único legalmente posible. Quiero decir, es que solo tenemos un planeta en el que vivimos dentro, en el que respiramos, bebemos, nos alimentamos, etcétera, etcétera. Y cuanto más posible las actividades peligrosas para el medio ambiente deberían ser limitadas cuanto más posible, no solamente por la voluntad, que es magnífica, de una empresa en particular que quiera no tener impacto, sino incluso determinadas actividades en las cuales hay una alternativa para ese producto, para esa, digamos, actividad, se debería operar o facilitar muchísimo que la alternativa más sostenible sea la que de verdad se está haciendo. Es decir, delegar todo a la RSC de las empresas puede ser peligroso, quiero decir. la gestión de los residuos no puede ser RSC, el cumplimiento, o sea, tiene que haber directivas que marquen claramente, y las hay de hecho, y tiene que haber una evolución en ellas, etcétera, etcétera. Lo digo porque durante muchos años he seguido las normativas europeas, por ejemplo, en emisiones de CO2 de coches, y la Asociación Europea de Fabricantes de Coches decía que tenían que ser objetivos voluntarios durante 20 años. Durante 20 años lo has incumplido. Entonces, después ha habido unas normativas obligatorias a nivel europeo. Quiero decir, tiene que haber un equilibrio, pero hay que tener muy claro cuáles son las cosas que tienen que ir por legal y otras que pueden ser superar la legalidad y entonces ser RSC. Luego, para mí, gran parte de todo este elemento es la medibilidad y la transparencia. Es decir, para mí una empresa sostenible es una empresa que a partir desde dentro se mide, se conoce, se audita y en función de eso actúa, y que es transparente sobre esos datos, incluso hacia afuera. Si quiere tener un impacto social sobre los demás, pues la transparencia sobre esos datos es fundamental. La experiencia última directa que he tenido es, por ejemplo, sobre el consumo de electricidad de los grandes centros de datos de Google, Facebook, la nube. La nube es mucho más física de lo que creemos. O sea, tiene unos centros de datos muy grandes, muy potentes, con unos consumos de energía muy grandes. Y llevamos años pidiendo los datos de cuánto consumen los grandes centros de datos, y hay empresas que sí los dan, otros que no, y es imposible hacer un seguimiento ciudadano de dónde viene esa electricidad, y por lo tanto, incluso como consumidor de Amazon o de lo que sea, pedir a Amazon, oye, quiero que pases a renovables, porque Amazon no dice de dónde saca su electricidad. Entonces, la transparencia es un elemento fundamental para mí, para la sostenibilidad. Y pues eso, y apoyo plenamente el tema de las estrategias empresariales, por un lado, y por el otro, de la planificación a largo plazo y la desconexión de las necesidades de responder a necesidades financieras a 4 meses, 3 meses.
Muy bien. Sí, aprofitem.
Hola.
I donem la benvinguda.
Hola. És que he vingut de lluny.
Et pots presentar, ho hem fet, i així t'incorpores plenament.
Fantàstic. El meu nom és Imma Pérez, soc una petita empresària d'una empresa que es diu Notopic, que fa integrar 3 coses de manera indivisible, que és la responsabilitat social, que per mi és el mateix que la sostenibilitat, la innovació i la comunicació. Llavors, en aquest cas, el que faig és generar estratègia i sobretot molta acció. És a dir, també estic molt d'acord amb moltes coses que comentes, i en aquest cas el que faig és això. Llavors treballo per ciutats, perquè entenc que per mi els grups d'interès són claus, és a dir, no puc treballar solament dintre de l'empresa, sinó que treballo tots els grups a la vegada, i també treballo per grans empreses i per fundacions. Aquest seria una mica la meva dinàmica.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, ho has apuntat, que forma part del teu currículum, perquè estem parlant de que el primer tema que abordem en aquesta trobada és això, no? El concepte de que tots nosaltres és el concepte de sostenibilitat. Per tu, què és la sostenibilitat?
Per mi la sostenibilitat és que l'empresa pugui desenvolupar i fer la seva activitat sense perjudicar tota la contrarietat, com deia ella, sense penalitzar ni el medi ambient ni la societat. És cert que per mi la sostenibilitat, o la responsabilitat social, que per mi és el mateix, no és acció social, no és greenwashing, no és rentar la cara. Estem parlant d'una estratègia que d'alguna manera fa que l'empresa treballi de manera... És una manera de fer, és un model de gestió en el qual l'empresa el que fa és fer la seva activitat, però sobretot buscant un impacte positiu a la societat i al medi ambient. Jo crec molt en la triple hèlix, que suposo que heu parlat ja, m'imagino que ha sortit el tema.
Encara no.
I el que dèiem, o sigui, una empresa ha de ser rendible. Crec que la sostenibilitat també es proporciona molta rendibilitat, de fet ho he comprovat, ho he viscut des de fa molt de temps. I per altra banda també crec que sobretot la transparència i l'ètica són claus. És a dir, considero que existeixen moltes maneres de fer empresa, i quan una empresa realment incorpora el desenvolupament sostenible al seu model de negoci, quan ho fa de veritat, quan s'ho creu, tot funciona molt millor. Té gent molt més motivada o compromesa més aviat, té persones molt més innovadores i tenen molt més talent que l'afloren, tenen grups d'interès que informen i que proporcionen oportunitats
aquesta empresa i per altra banda tot funciona molt millor, la comunitat accepta molt millor la marca, etc. Llavors per això ho dèiem, que per mi la, o sigui, és cert que moltes vegades les empreses han utilitzat la responsabilitat social de manera, pel meu punt de vista, incorrecta, com deies tu, amb el tema sobretot en algunes indústries, però per mi això no és RSC, és greenwashing. O sigui, jo crec que la meva manera d'entendre la responsabilitat social és sobretot com un model d'empresa, és una manera de fer. Llavors, en aquest cas, les característiques que diguem, són pròpies d'una empresa sostenible, és una empresa eficient perquè és sostenible, perquè pensa en el curt, en el mig i sobretot en el llarg plaç. És una empresa que pensa molt en la seva cadena de valor, és una empresa que sempre, el que deies tu de la tomba a la cuna, no? És a dir, és una empresa que implica tots els grups d'interès i per altra banda és una empresa que està constantment canviant i millorant i innovant. Per mi la innovació i la responsabilitat social són parts d'un mateix concepte, perquè una empresa sostenible és una empresa que innova, perquè és una empresa que es preocupa per generar impacte positiu i per tant constantment ha d'estar en moviment. I també és una empresa col·laborativa, és una empresa que d'alguna manera genera col·laboració no solament dintre de les seves àrees de negoci, sinó també amb altres empreses, inclús amb la seva competència. Això és el que jo crec que és una empresa sostenible. Sé que no hi ha moltes, però comencen a... tinc la gran sort de conèixer alguna d'elles i per altra banda crec que és un model que a poc està calant i que per fi estan entenent que és una manera de fer que pot funcionar. És el que jo crec, no sé.
¿Puedo decir una cosa? Que escuchándole no, 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 ya me ha inspirado.
Claro, claro, no, es que es absolutamente vuestra claro. La intervención.
Sí, es que yo creo que también una empresa sostenible es una empresa que utiliza su, digamos así, su buen hacer, su deseo de ir más allá de lo legalmente vinculante para facilitar que otras también lo hagan. Me explico, utiliza su representatividad a través incluso de las patronales ante las instituciones, ante no sé, los operadores de red eléctrica, etcétera, etcétera, para hacer que para otros sea más fácil. Caso muy concreto, hay empresas que han firmado compromisos con nosotros de ir a un 100% renovables de grandes empresas así de internet, pero tienen centros de datos en Asia y en Asia hay mercados monopolísticos en los cuales tú no puedes ir ahí y decirle dame un 100% renovables, te dicen a ver si buscas a alguien que te lo da, si puedes, porque el único soy yo, así que te adaptas a lo que tengo yo. Entonces usan su capacidad de influencia sobre los estados, no para tener una reducción en los impuestos, sino para hacer que haya un sistema 100% renovable eléctrico para que otras empresas también puedan beneficiarse de eso. No sé si me he explicado bien el mecanismo. Pues eso para mí es parte de lo que yo espero o que me gustaría ver como ciudadana de una empresa sostenible.
Yo, si me permiteu, primer volia matisar que en esto estamos de acuerdo. Yo quan parlava de responsabilitat social, òbviament, no em referia a deixar a la voluntat, a la bona voluntat de les empreses que tots aquests aspectes de mediambientals, socials i econòmics, el diguem, si volen ho facin o no. Òbviament ja parteixo de que és un plus, és un pas més enllà de tota la normativa que existeix. Normativa que potser són dos mons una mica diferents, el que mencionàvem de la gran empresa o de quan has dit lo del sector de l'automoció, no, dels objectius. Clar, aquí o en el sector elèctric a Espanya, clar, aquí hi han uns lobbies, bueno, unes frontons gairebé diria, no? És a dir, que són uns grans sectors a l'hora de fer les normatives, diguem, una mica a mida, no? Però la PIME està en una altra dimensió. La PIME, us asseguro que està absolutament normativitzada a nivell de quins límits tenen de tota l'activitat que generen mediambientalment i particularment Catalunya s'ha significat per ser una de les autonomies doncs, més legisladores en aquest sentit. Fins i tot hi ha hagut exemples de directives europees que s'han transposat aquí abans que la resta de l'Estat. Aleshores, en aquest sentit, la PIMET bueno, té un camí molt clar, no? en el sentit de minimitzar o compensar doncs, tots els impactes negatius que pot tenir. Òbviament, si fas residus, hi ha una normativa de fa molts anys a més que t'obliga doncs, a gestionar-los, a tractar-los amb empreses de tractament autoritzades. Vull dir, hi ha tot una sèrie de mecanismes i qualsevol empresa doncs, avui en dia no es pot plantejar funcionar sense aplicar tot això i a més tot això té un règim de control, no? que tu has d'anar demostrant que ho estàs fent perquè si no tens règims sancionadors. Quan parlàvem de sostenibilitat, jo em referia doncs, a aspectes doncs, més enllà d'això, no? Més enllà de complir tota aquesta base, que entenem que per suposat que és així, doncs entres una mica amb el que també tu comentava la Imma, doncs anem a fer un pas més, no? I què hi ha doncs, per fer-ho? Bueno, hi ha certificacions ambientals, hi ha trams esquemes de responsabilitat social, però tot és un pas endavant més enllà del que diuen les normatives. També volia comentar que és cert que jo diria que a dia d'avui, i sobretot això, parlo per les pimes, la gran empresa potser és una mica diferent, però està molt consolidat el de la cuna a la tomba, no? És a dir, tot el model que s'ha creat anava una mica en aquest sentit, no? En anar a mirar, o l'altre concepte que és en anglès, l'end of pipe, no? Al final tu què fas, no? Doncs la meva empresa surten residus, surten emissions, surten uns abocaments, bueno, doncs tot això, òbviament, s'ha de controlar, no? S'ha de minimitzar aquest impacte i fer que no sigui negatiu pel medi. Ara s'està, i sobretot aquests dies, parlant molt d'aquest canvi d'esquema que és el de l'economia circular, no? Que ara se'n parla molt també i no sap molt bé què és, però una mica sí que és això, és començar a pensar en no actuar en el final, sinó ja actuar doncs, des de l'inici, des del teu disseny del producte, fer-lo que incorpori el màxim de material que després es pugui reciclar fàcilment, tots aquests aspectes. I Europa aposta per això clarament, no? I per nosaltres això s'ha de traduir també en un element que faci les empreses més competitives. Però és un canvi de model, entenc, que anirà un pas més, no? No només ja, diguem, regulem tot el que fem, sinó pensem des de l'inici, no? Quan anem a fer una activitat, això, pensar a llarg termini, ens posem objectius i ja comencem a fer-ho pensant en què passarà amb el nostre producte quan hagi anat al consumidor final i l'hagi de llançar, com s'aprofitaran els recursos que hi ha aquí, no? Això també serà un repte molt, molt interessant.
Jo crec que el sumum d'una empresa sostenible és aquella que ho és ja no només per imposició, sinó per convenciment, i diria que el sumum és quan la sostenibilitat està dins de l'avantatge competitiu d'aquella empresa. Quan la sostenibilitat genera una diferenciació, per tant aquí hi ha una innovació contínua per part de l'empresa per diferenciar-se, aquesta diferenciació és valorada i percebuda per la gent, vull dir, es comunica i la gent ho valora, i després aquest avantatge doncs, és perdurable, vull dir que no és finit en el temps, sinó que dura. No? Quan una empresa doncs, aconsegueix introduir la sostenibilitat d'aquesta forma estratègica, llavors és quan tot encaixa, no? I tot funciona doncs, des de pels treballadors, per l'entorn, per la societat. I és una mica el que crec que caldria, diem, perseguir, i una mica aquestes empreses que porten en el seu ADN a la sostenibilitat són una mica la punta de llança que fa que després altres empreses, que potser no ho viuen d'una forma tan estratègica, però també hi vegin una oportunitat de negoci, per tant també vinguin a sumar-se. No? I al final jo crec que és sobre del consumidor amb l'ajuda de l'administració i també de les entitats que feu denúncia i que demaneu transparència, no? El motor doncs, del canvi de la societat i al final de les empreses en si. No?
Jo crec molt en l'activisme de la ciutadania, De fet, consumeixo els teus vins.
Ah, sí? Gràcies. Sí.
En sèrio? Però els consumeixo perquè són bons. Gràcies. Perquè tenen una gran qualitat. I després m'entero de la història. La storytelling és molt, molt important. Clar. Però és el que diem. Quan una empresa realment és sostenible, fa les coses ben fetes, la qualitat és altíssima. Llavors, per què? Perquè sempre estan en aquesta millora contínua. Llavors, quan les empreses ho fan, per exemple, també conec entitats que no tenen, que no són com la teva, sinó que són fins i tot entitats amb un origen social, exemple la Faseda, que tothom el coneixeu. La Faseda té uns iogurts boníssims. Mm-hmm. Sí, sempre estem pensant en l'excel·lència del producte, però també hem de pensar, quan s'explica la història que hi ha darrere, això enamora el consumidor, no? Mm-hmm. I a més amb el... quan l'empresa, és veritat que algunes empreses estan sumant això perquè veuen una oportunitat, però quan les empreses des del principi, des del seu origen, des de la seva fundació, tenen clar que han d'anar cap a la qualitat, cap a les coses ben fetes i sobretot cap a implicar i cap a tractar de satisfer tant a la seva plantilla com a tots els grups d'interès externs, clients, proveïdors, absolutament tothom, comunitat, què passa? Doncs que realment són empreses molt diferenciades i, sí, i acostumen a ser molt punteres,
sí, sí.
Siguin petites o siguin grans.
Sí, sí, sí.
No són solament les grans, eh? O sigui que en aquest cas crec que el que passa és això, que no, encara no ha calat. Crec que el dia a dia, sobretot aquí a Espanya, estem molt acostumats una miqueta al classisme i encara l'estratègia no se li dona importància. No sé,
és una oportunitat molt gran per les empreses, realment, aquelles que ho visquin de veritat amb el convenciment. Cada cop el consumidor és més sensible, cada cop compra menys... potser basant-se potser en, no sé, en l'economia i els valors prenen una mica més de pes. Vull dir que la gent fins i tot està disposada a pagar una mica més, sí, per productes a empreses sostenibles. Vull dir que...
De totes maneres, jo no, voldria pecar de bonisme, no? Perquè he donat un exemple, la teva empresa, segurament altres empreses que estan tenint un comportament positiu, no? Però no és el, per desgràcia, no és la tònica general. I a més hi ha molts sectors, diguem-ne, i alguns d'ells molt presents aquí a casa nostra, que ho tenen complicat, no? Un exemple, sí. Sectors d'un sector d'indústria important com és la indústria càrnica productora d'aquest país. No? És a dir, tot el procés, des del... la cria dels porcs fins al que s'exporta, on s'exporta, els preus que s'exporten, etc. Diguem-ne, aquesta qualitat, tots home, suposo que hi és, perquè tothom intenta final el producte sigui el millor possible, però és complicat, no? És a dir, jo diria que hi ha sectors, hi ha segments de sectors en els quals doncs tu pots aplicar-ho i amb els riscos, perquè suposo que tu, si ens expliquessis la teva aventura de riscos i diguem-ne, fracassos relatius i de tots els que hi ha, no? Perquè no és senzill, no? Però que han avançat, però que és que ja, si anéssim repassant, no anem gaire lluny, tu deus tenir un catàleg de les empreses gironines, exportadores, per dir-ho d'una manera, i veuries com hi ha sectors realment molt complicats en els quals aquesta definició, diguem-ne, estratègica de sostenibilitat no és simple. Que evidentment, com en tot, hi ha camins, però que a vegades aquests, si tu entres de veritat en una sostenibilitat, arribes a potser creure que és incompatible determinat sector amb la sostenibilitat. A lo millor, no? A lo millor, no? O has de canviar-ho tant que evidentment doncs canvia molt tota la component econòmica, no? Per tant, jo diria que em sembla bé, i sobretot em sembla molt bé una cosa que tu has dit abans, que és una mica l'efecte, no només exemple, sinó l'efecte, diguem-ne, contaminació positiva, no? És a dir, l'efecte, diguem-ne, sinergia positiva, però que hi ha molts sectors econòmics, perquè han construït doncs una determinada economia basada en tota una sèrie de consums, etc. Un gran sector, el de l'automòbil. El sector de l'automòbil, doncs, podem fer tots els discursos que vulguem, no? I, bueno, llavors, al final, potser has d'anar al principi i dir per què serveix l'automòbil per moure's, i per què serveix moure's, doncs, per accedir a un lloc. I què és el que creiem que és irrenunciable? Doncs el dret a l'accessibilitat, doncs a partir d'aquí estaríem d'acord, però com podem aconseguir això? I potser anem al revés, no? És a dir, per tant, jo diria que tot el que estem dient està molt bé, jo ho subscrit, però que hem de posar aquesta component de dir que no podem caure en bonisme, perquè el bonisme no ho arregla tot. És a dir, potser el contagi, el fet de mica en mica, i tu ho deies, és molt important al ciutadà, perquè és el que pren la decisió de tenir cotxe o no tenir cotxe, o d'usar cotxe o no usar, és a dir, i el
exacte,
no? Sí, sí. No, la responsabilitat no és el sector industrial que acaba fent allò que un li demana, no? Que allò compra, no?
És fonamental, és fonamental.
Però jo sí que voldria posar una mica aquest toc, perquè em sembla que si no potser estaríem esbiaixant una mica massa, no?
No, estic d'acord, que no tot és fantàstic, però és tan cert això com que també, potser a menor escala, però cada cop són més visibles tipus d'activitats que estan actuant des d'aquesta vessant més dels valors i que estan triomfant perquè fan un producte bo i perquè fan aquest producte bo d'una manera que, doncs, que fins ara no era l'habitual, i això té èxit. I aleshores sí que, doncs, cada cop hi ha més exemples d'aquest estil, no? I això és positiu. Ara, clar, no podem això transposar-ho al 100%, òbviament no, però sí que jo crec que els valors cada cop tenen més quota de mercat, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, cada cop s'està inculcant més que es pot fer un bon negoci cuidant els valors i fins i tot incorporant això amb allò que facis, no?
Per tant, és important aquesta altra proposta que fèiem també de comentari. Quan parlem de fer pedagogia, estem parlant de fer pedagogia social, en la línia que tu deies de provocar, dinamitzar un activisme social que finalment és el consumidor final, que és el que s'encarregarà de mostrar a l'hora de comprar i de consumir que es creu una empresa baixada en valors, una empresa sostenible, i com tu deies, que és un valor afegit, que és un producte de qualitat i que això justifica que pagarà una mica més, no? I que això, a més, un consumidor final encara desassistit aquí en el nostre país, no? Des del punt de vista de la normativa, de la regularització, del suport de l'Estat, no? De la pròpia sensibilitat de l'Estat que hauria de primar d'alguna forma aquest esforç del consumidor, pagant una mica més, però per primar, per consumir un producte sostenible. Com ho veieu això, aquesta pedagogia a contracorrent, diguéssim, no? I al consumidor, a l'activisme social, però també a les pròpies empreses, que si bé, doncs, hi ha una contaminació positiva, no? Hi ha una eufòria que es pot compartir a nivell empresarial, de veure que fins i tot un cert orgull, una certa satisfacció, no? Empresarial, de que t'apuntes, no? A una tendència sostenible, a una pràctica sostenible. Com ho veieu aquest tema de la pedagogia?
A ver, yo creo que el cambio climático es una estrategia de Estado, no es pedagogia. Quiero decir, podía ser pedagogia hace 30 años. Ahora ya es que lo tenemos encima. Entonces, o nos movemos ya, o es que no llegamos. Porque tenemos que reducir las emisiones a un 7-8% anual, 10% anual, para realmente llegar a evitar ese aumento de por encima del grado y medio de la temperatura media del planeta. Entonces, sin duda la pedagogía tendrá que estar dentro de esa estrategia de Estado. Estoy de acuerdo. Pero evidentemente no puede ser el eje principal. No puede serlo, porque si no, no llegamos. Y desde luego, yo no estoy de acuerdo con que el consumidor tenga que pagar más para que los productos, sea el producto que sea, sea compatible con sus derechos fundamentales, que es el de la vida.
estoy hablando de contaminación atmosférica, estoy hablando de contaminación del agua, etcétera, 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 de su propia supervivencia, es decir, estoy hablando del cambio climático, etcétera, etcétera. Por eso tiene que ser una estrategia de Estado, porque el Estado tiene que decir cuáles son esos valores, cuáles son los valores y los derechos ciudadanos y sociales que pasan por encima del derecho empresarial y, por lo tanto, luego diseñar un sistema fiscal, legal, educativo, de infraestructuras, social, etcétera, etcétera, basado en esos valores y esos derechos, porque hasta este momento se supone que alguien, para tener un producto que sea respetuoso con su propia vida, tiene que pagar más. Y eso es un error, porque no estamos internalizando los costes sociales y ambientales, incluso económicos, de actividades que son contaminantes. Si nosotros internalizásemos esos costes, las cuentas serían muy diferentes, entonces los productos sostenibles serían más baratos. O sea, es el diseño de cómo se calculan los costes que está mal. No es que el que más dinero tiene será el que se pueda permitir tener un producto compatible con su salud y la de todos sus familiares, amigos, en España y fuera de España, porque el cambio climático es algo global. Entonces, yo pago más por calidad, por excelencia, por lo que tú quieras, pero no porque sea sostenible. Eso tiene que ser lo mínimo fundamental. Tú no comprarías nada que tuviera botulino. Tú no comprarías nada. O sea, el gobierno tiene que garantizar que lo que tú te tomas, este agua, es sana y no te va a enfermar. ¿Por qué eso aplica a lo orgánico y no aplica a lo inorgánico, por ejemplo? ¿Por qué eso no aplica al aire? O sea, lo mínimo, lo fundamental es que los productos que nosotros compremos sean respetuosos con nosotros mismos, la naturaleza y la sociedad. Y ese es mi punto de vista. Entonces, en ese contexto, el cambio climático no es un hecho de explicar a la gente que es importante. Es que realmente lo que no puede ser es que yo no pague IVA si me compro un yate. Que yo no pague IVA si yo me compro una avioneta. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que un avión no pague impuestos sobre hidrocarburos, sobre el queroseno que utiliza. Lo que no puede ser son muchas cosas. Que el diésel tenga una fiscalidad mejor que la gasolina, o que básicamente haya unas normativas que te hacen dificilísimo tener un enchufe para tener un coche eléctrico. O lo que no puede ser son millones de cosas más. Que estemos pagando 1 millón de euros al año la factura eléctrica para subvencionar al carbón y al gas natural. Eso es lo que no puede ser. O sea, no podemos pagar de más por productos sostenibles mientras debajo estamos subvencionando a los sucios. Esto es inaceptable. Podemos dejar de subvencionar a los sucios y de repente será muchísimo barato lo sostenible. Y esta es mi opinión de cómo debería ser. Claro, va mucho más allá de la empresa. No es la empresa que decide, evidentemente, cómo es la estructura fiscal de un país, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué puede hacer una empresa? Pues lo decíamos antes, una estrategia empresarial que desde el minuto número uno tenga como uno de sus objetivos tener impacto cero o positivo sobre el cambio climático. Y a partir de ahí está todo el sistema de la auditoría, de la mejora continua, etcétera, etcétera, de dónde vienen sus materiales, etcétera, etcétera. He pegado una chapa.
Anem malament en un sentit que és que, per exemple, una cosa tan evident com seria amb un clima com el que hi ha aquí, amb un context com el que hi ha aquí, aprofitar doncs, per fer energies renovables, doncs l'Estat ho ha regulat d'una manera que el decret de l'autoconsum famós, que es va aprovar fa un any o un any i mig o dos anys, bueno, s'ha aprovat amb unes condicions que allò tan fàcil que seria, perquè tant tècnicament com econòmicament està molt més assequible que fa uns anys, que una empresa doncs, que té una teulada es pugui posar allà unes plaques fotovoltaiques o mil sistemes que hi ha ara per aprofitar energies renovables i es pugui generar una part de l'electricitat que necessita, de l'energia que necessita per funcionar i per tant deixar de comprar la xarxa i fer-la neta. Bueno, no s'ha impedit, però s'ha fet amb unes condicions que desincentiven a qualsevol a posar, a fer inversions en aquest camp, no? Això sí que ens toca com a PIMEC, com a patronal, és un aspecte que l'hem posat de manifest, que està en contra de com s'ha aprovat això. S'han fet propostes a través de la Comissió que tenim d'Energia, però és el que dèiem, no? A l'altra banda, doncs, hi ha barreres, que, bueno, monopolis, que dificulten molt poder actuar aquí. I a més, és contra el que diu Europa, contra el sentit comú i contra tot. Però és el marc que tenim aquí legal, no? I aquí sí que hi ha un camp de millora molt, molt important, i que a més seria, crec, una cosa molt pràctica que les empreses poguessin utilitzar d'una manera més àgil. Però clar, és un tema d'estratègia d'estat, sí, i regulatòria.
Sí, des de les empreses, la veritat que ho veiem amb bastant de desconcert,
sí, sí,
incredulitat, tristesa, sembla mentida. Però clar, ens movem en un entorn competitiu, i si aquí no hi ha una estratègia política en aquest sentit, ens posa les coses molt complicades, no? És molt difícil que, bueno, individualment es prenguin grans mesures si no hi ha una facilitat des de les administracions en aquest sentit.
No sé. Jo crec que aquesta, la paraula pedagogia no em sembla una mala paraula, en el sentit que crec que és important que els estats, com tu deies, estic totalment d'acord amb tu, a vegades tenen interessos perquè hi ha lobbies, i aquests lobbies, en fi, hi ha moviments, portes, etc. No? O sigui, ja hem parlat, segurament ha sortit el tema abans. Llavors, en realitat, no tenen una com a prioritat la sostenibilitat, però és cert que la COP21, la COP22 ara també, però la COP21 sobretot va ser un punt d'inflexió a partir del qual ja no va, o sigui, i sobretot els objectius de desenvolupament sostenible, va passar de ser algo que era d'alguna manera bona intencionat, algo que era de governança. M'agrada molt la paraula governança, en el sentit que els estats i administracions públiques de tots els àmbits, estatal, autonòmic, local, supramunicipal, totes han d'estar absolutament alineades. Les empreses tenen un paper important, però és veritat que la responsabilitat no és d'uns o d'altres, és de tots. És de l'Estat, és de les administracions, i també és de les empreses, i també és de la ciutadania. És a dir, jo crec que aquí l'única manera en la qual podem arribar a aquest grau i mig és que tothom es posem a treballar de manera valenta i que tothom incorporem com una manera de fer el nostre dia a dia. Llavors, existeixen normatives que tampoc entenc, però està claríssim que això és, no està alineat amb estratègies de sostenibilitat. Llavors, en fi, no crec que, o sigui, no té l'Estat tota la responsabilitat, però sí que és cert que hi ha coses que crec que hem de promoure pressió per poder tractar de modificar alguns comportaments, algunes normatives. Però no sé quan passarà.
Hi ha un tema que la Sara ha posat sobre taula, jo crec que té molt d'interès. Clar, dius, estratègia d'estat, o COP21, COP22 obliga que els estats, totes les administracions, doncs, intervinguin. Els estats tenen moltes maneres d'intervenir, no? Però una de les més potents és la via impositiva.
La normativa, sí, impositiva. Els
impostos, doncs, són una de les expressions de la qual l'Estat, doncs, diguem-ne, fa funcions distributives, fa funcions redistributives, fa funcions de pagament de serveis, en fi, tota una sèrie de qüestions. No? Què passa? Passa que, diguem-ne, durant molt de temps s'ha posat, diguem-ne, des del segle XIX, que és quan va aparèixer, jo crec que en alguns, l'àmbit espanyol, això encara està molt, encara hi és molt, un principi que en diuen del principi de desafectació impositiva, vol dir que tots la hisenda, diguem-ne, recapta les empreses, recapta els ciutadans, no sé què, i després és la hisenda pública, a través dels pressupostos, per tant, a través de la voluntat popular teòrica, els parlaments, etc., que fa un pressupostos que distribueix això, no? Per tant, trenca una cosa que havia set, que s'havia considerat mitjaval, que era dir, doncs, bueno, el portazgo, no? És a dir, jo, per poder entrar a mercaderies en una ciutat, tinc de pagar la caseta del Burots, no? I per poder passar per un pont tinc de pagar un peatge. Per tant, l'estat modern, que va ser considerat, doncs, un abans, almenys al segle XIX, fa això, no? I llavors, diguem, almenys amb la teoria, doncs, llavors democràticament distribuïm això per la sanitat, per serveis socials, per etcètera, etcètera. Això jo crec que està en crisi precisament quan nosaltres necessitem internalitzar costos. I això és molt, costos socials i costos ambientals de manera molt clara, no? I llavors la imposició ambiental doncs és un element que va radicalment contra tot això. És a dir, hi ha un cas, no?, que és el cànon de sanejament, etc., aquí, és un cànon que és que es va escapar d'aquesta desafectació impositiva, per tant, de la primera a l'últim euro que es cobren per això, d'anar al sistema del cicle de l'aigua. Primer només el sanejament, després tot el cicle de l'aigua, no? I, per tant, doncs vol dir que aquest és un sistema tancat en el qual la gent saben que l'aigua que consumeix doncs és una mica més cara, entre altres coses, perquè l'hem de tornar neta, no? Mm-hmm. Bé. Això, diem-ne, no existeix, per exemple, en el cas de l'aire. Òbviament, no? L'aire el tenim brut i no tenim uns mecanismes fiscals, al contrari, són contraris, deies tu, el dièsel, l'impost sobre el dièsel, l'impost de carbonat, és més, caminant, doncs, és més barat, no? Per tant, hi ha un recorregut molt important, jo crec, per internalitzar costos. Evidentment, per exemple, un dels costos que, al meu entendre, s'ha internalitzat el de transport per pagament per ús, i qui es mou doncs té de pagar tots els costos del seu moviment, i qui transporta peces d'una banda a l'altra del món doncs té de pagar tots els costos d'aquest moviment. No tenim per què pagar dels altres ciutadans, no? Des dels costos físics de reparar la carretera fins als costos ambientals de que si passa un camió doncs em contamina, no? Bé, però això estem realment enredarits, no? Per tant, jo crec que una de les peces claus d'aquestes estratègies d'estat en relació al canvi climàtic és tot el tema de la reforma, per mi que ha de ser molt radical, de tot el sistema impositiu, introduint imposició ambiental, o una cosa que jo crec que encara és millor, introduint criteris ambientals en tots els impostos. Absolutament tots els impostos has de tenir un criteri ambiental, no? Això, alguns països han avançat d'alguna manera, d'altres estem especialment enrere. L'estat espanyol està molt enrere, això la pròpia Unió Europea ho està dient, i moltes de les coses que estan sortint aquí doncs és que els nostres impostos ambientals no és que vagin, els nostres impostos no és que siguin ambientals, que són absolutament regressius, eh? Per tant, l'energia, en el cas del transport jo crec que és exactament el mateix, no? En el cas de l'ús, per exemple, del territori a les grans ciutats, exactament el mateix. En el cas de penalitzar energies renovables, doncs acaba sent també el mateix, etc. No? Per tant, jo crec que dintre d'aquesta estratègia de canvi climàtic, el fet aquest és molt important. Llavors vaig a lo teu. Perquè això sigui acceptat i es faci, cal que el ciutadà ho entengui. I això vol dir un tema de pedagogia molt important. És a dir, el ciutadà, la ciutadana té d'entendre o té d'assumir, perquè no és entendre que ningú faci res, té d'assumir que segurament és millor, diguem-ne, pagar per, diguem-ne, cada vegada que treu el cotxe, doncs ha de pagar algú, que no pas no fer-ho, encara que no li agradi, encara que se'l perjudiqui, encara que tots estem en contra de peatges, d'aquestes coses, no? Però, m'entens? És a dir, jo crec que hi ha un efecte de pedagogia que no s'ha produït i que no s'ha fet, o que s'ha fet molt poc, i que per mi és un dels elements claríssims amb el tema del canvi climàtic, però amb molts altres aspectes dels que parlaven, no? I que, a més, jo crec que això, des del punt de vista de la indústria, sobretot de la indústria, diguem-ne, que no és la gran indústria, que té lobbies i elements per poder fer valdre allò que creu que són els seus interessos, doncs és interessant, perquè, esclar, si tu internalitzes tots els costos, les regles del joc, allò que deies abans tu, la transparència màxima, és a dir, jo sé que l'aigua a Catalunya, escolta'm, si l'embruto, l'he de netejar, punt. I ja sé que no m'haurà de pagar, però és així, no? I això s'ha de fer, però si ho sé, doncs ja ho sé, és una dada de la meva compte d'explotació. Si jo sé que els costos del meu transport, del primer a l'últim, doncs pesaran sobre mi i sobre tots els meus competidors, doncs això m'ajuda. És a dir, per tant, jo crec que això també és una ajuda per a l'empresa i per a la competitivitat de l'empresa, no? Però, francament, és a dir, jo crec que aquí hi ha una base per poder aconseguir això, que és un efecte de pedagogia, en el qual el ciutadà se n'adoni de que no, el tema de, clar, quan la gent diu un impost, oh, ja s'ha de parlar d'impost, ja és una cosa negativa, no? No, no, parlem d'un impost, no parlem de pujar o baixar impostos, parlem de transformar impostos i de convertir-los en aquest nou to. No? Jo crec que aquest és un dels temes bàsics del canvi climàtic, però que té molt a veure amb la pregunta que ens feies tu de la pedagogia.
Crec que aquí, en aquest cas, Carme, té molt a veure també, com deia en Pere, està entrant molt en força l'economia circular, però també l'economia col·laborativa. La gent està deixant de consumir per passar a tenir experiències. El que deia ell, per exemple, ara la gent, el que passa és que també hi ha una alegalitat. La normativa no va igual de ràpida que la manera de fer de les persones. Llavors crec que, per exemple, el cotxe compartit, és el que diem, si nosaltres tenim assolit que tenim que pagar una sèrie d'impostos, inclús jo crec que hi ha una sèrie de prohibicions en algunes grans ciutats per entrar al cotxe, perquè això penalitza, però existeix una xarxa de transport públic potent i les persones estan acostumades a compartir cotxe i existeixen mecanismes, la gent no baixarà la seva qualitat de vida. El que passa és això, que implica canvis de manera de fer de viure, no solament dels consumidors, de les persones, de l'administració, tothom ha de repensar aquest procés. I crec que és aquí on d'alguna manera falta que tothom aprenem a fer-ho. I falta molta bona pràctica, i falta molta col·laboració real, i crec que falta moltíssim camí, especialment a Espanya. Perquè mirem alguns països del nord i és fantàstic. No és tot perfecte, però sí que és cert que existeixen experiències molt, molt positives. I clar, en aquest cas el consumidor té molt a dir, però no solament és el que diríem, no és solament responsabilitat d'uns o d'altres, és responsabilitat de tothom, que d'alguna manera canvia el xip. No sé.
Però jo li veo a la empresa un paper, quiero decir.
Sí, sí, todos tenemos un papel, tiene, por supuesto.
Yo le veo como varios papeles. Uno es las empresas que tienen como core business hacer energía, o sea, los grandes sectores de emisiones de gases de efecto invernadero, energía, transporte y agricultura, son los tres tochos, digamos así, en España, pues estas tienen que empezar o acabar de pensar en qué van a transformar su core business. Lo van a tener que transformar. No podemos seguir teniendo centrales térmicas de carbón, no podemos seguir teniendo unas minas de carbón, no podemos seguir quemando combustibles fósiles si queremos evitar el cambio climático. Si el cambio climático no es nuestra prioridad, pues volvamos atrás y volvemos a empezar el tema. Pero si ese es nuestro objetivo, hay determinados sectores que tienen que transformarse al 100%. Y nadie dice que tienen que morir, pero tienen que transformarse. Con el riesgo de que hay otros que están ya haciendo esa transformación desde cero y se están comiendo su terreno en este momento. Me explico. Los coches eléctricos no los está haciendo, los mejores, los más avanzados, no los está haciendo Volkswagen. Los está haciendo Tesla, una empresa de baterías. Y lo mismo estoy hablando de renovables. Las renovables, lo que el mayor desarrollo a nivel mundial de renovables, no los están haciendo las utilities tradicionales, lo están haciendo otras empresas. Pero eso es un tema ya empresarial de esas grandes empresas. Tienen que decidir cómo va a ser futuro, si morir o transformarse. Y eso es un tema. Luego están las empresas que no tienen como core business esos sectores tan contaminantes como la energía, sino que los usan como su servicio. Y ahí entonces ellas pueden elegir a quién confían su propio suministro. Si compran solamente energías renovables, porque se plantan un molino eólico en su propia finca de producción de vinos. Hay ya varias que lo están haciendo en La Rioja. Se ponen su molino eólico y se producen su propia electricidad con energías renovables, desconectada de la red, así que el Real Decreto de Autoconsumo no les afecta, etcétera, etcétera. Es decir, se buscan su propia alternativa para tener unos servicios, unos insumos sostenibles. Y hay un tercer tipo de empresa, que es la que está viendo cuál es el futuro, está viendo cuáles son los servicios que son necesarios en un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente. Y esa parte es la menos explorada. Inteligente en el sentido de servicios, no de producto, sino servicios de car sharing, carpooling, gestión de la demanda, comida ecológica, distribución de comida ecológica, bueno, la producción tenemos la segunda mayor de Europa, pero no llega a las ciudades, entonces distribución, etcétera, etcétera. Y ahí hay una enormidad de campo para el que quiera observar la realidad, ver cuál es el cambio climático, cuáles van a ser las necesidades sociales, y meterse ahí. Y luego hay un cuarto papel que es para todas y es... La experiencia personal que tengo es el gobierno español, en especial, utiliza las empresas como escudo para decir tenemos que escoger entre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o tener empleo, tener crecimiento económico, tener empresas saludables. Pero hay miles de empresas saludables, perfectamente saludables, que demuestran exactamente lo contrario. Pues esas empresas sería bueno que fuesen vocales, que fuesen, dicen, hola, estamos aquí. No es verdad que si queremos una economía sana, tenemos que escoger entre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o tener economía sana. No es real, no es verdad. La mayoría de las empresas no tienen problemas con ese tema. Y como hay una proposición de ley de cambio climático del gobierno y va a empezar a haber mucho debate sobre este tema, claramente la sociedad tendrá que ser vocal y tendrá que decir, oye, que yo tengo mi derecho a la supervivencia, pero todas aquellas empresas que tienen y que ya están haciendo y estáis haciendo una economía sostenible, sería bueno que fuesen visibles y que pudieran decir, bueno, a lo mejor son solo algunas las que tienen su core business puesto en peligro por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.